senyora Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Com explicàvem fa un moment, la doctora Rodríguez és la cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Palamós. Volem parlar amb ella al voltant d'aquesta setmana sense fum. Abans, però, fem una petita prèvia amb en David Parreño. David.
A partir d'avui, els centres de salut del Baix Empordà han posat en marxa un seguit d'activitats per sensibilitzar la població contra el tabaquisme. Pels propers dies s'han programat diverses accions, especialment dirigides als més joves, en els caps de Palafrugell, Palamós i Torroella.
Senyora Rodríguez, que aquestes alçades encara faci falta parlar de les conseqüències negatives que té el consum de tabac.
Sí, sí, sí. És increïble perquè, bueno, és la malaltia prevenible que més morts produeix als països desenvolupats. Tothom té informació a l'abast, fins i tot a les capses de cigarretes i advertiments de que el tabac mata, etc. Però tot i això, el consum és molt alt. Està baixant, però continua sent molt alt.
Escolti, fins a quin punt no és una contradicció que els governs no facin més per eliminar-lo directament ja?
Uh-huh. Doncs, bueno, hi ha un munt de conflictes d'interessos. Els governs recapten impostos a través del tabac, però per un altre costat també lluiten per acabar amb aquesta addicció que produeix tants de mals. També estan els interessos, lògicament, de la indústria del tabac, que té, bueno, té molt de poder i que fa servir totes les eines que té a l'abast, de publicitat, etc., moltes vegades encoberta, per aconseguir augmentar les ventes.
Uh-huh. Seguim parlant de contradiccions. La imatge d'un metge fumant segueix, a mi em segueix xocant, em segueix semblant contradictòria també.
Sí, estic completament d'acord. I bueno, de metges, infermeres, auxiliars, tots els professionals sanitaris, que jo crec que deveríem ser un exemple per la població. El nostre servei de prevenció de l'Hospital del CIBE, del Servei de Salut Integrats de Baix Empordà, oferim una ajuda per tots els treballadors que són professionals sanitaris i que volen deixar de fumar. Com a empresa responsable, el que fem és complir la llei, fer que la llei es compleix. Ja saps que des del 2010 està prohibit fumar en tot espai públic, en els espais sanitaris des d'abans d'aquesta data. Des del 2005 va ser la primera llei del tabac, de fet, i a part de complir la llei, també pertanyem a la xarxa d'atenció primària sense fum i a la xarxa d'hospitals sense fum. S'ofereix ajuda als treballadors precisament per el que diu, perquè és important donar exemple.
Uh-huh. Escolti, vostè com a responsable d'aquest àmbit de prevenció de riscos i de prevenció interna, per tal que els mateixos treballadors de l'hospital i del CAP, que són molts, abandonin el tabaquisme, quines accions fan vostès i sobretot quin és el percentatge d'èxit o fracàs que s'aconsegueix amb aquestes accions?
Uh-huh. Nosaltres el que oferim, tenim una unitat de deshabitació tabàquica. El metge i la infermera del servei de prevenció ofereixen als treballadors que volen, quan venen a fer-se, per exemple, els exàmens de salut, cada visita, igual que fan els metges a primària o les infermeres a primària, cada visita que tenim sempre se pregunta si la persona fuma i s'ofereix la possibilitat d'ajuda. Tenim un servei, una unitat de deshabitació tabàquica i d'aquesta manera es pot oferir tant ajuda psicològica i acompanyament com, en cas necessari, tractament farmacològic. Uh-huh. El percentatge de treballadors, recentment vam fer una enquesta a través de la xarxa d'hospitals sense fum, en relació a la prevalença, això vol dir la quantitat de persones que fumen, de forma diària, tant si és de fumadors que fumen, tant si és diari com ocasional, i també dels fumadors que ho fan diàriament. I la quantitat, el percentatge de treballadors sanitaris que fumen és menor del de la població general, tot i que encara hauria de millorar.
Mm-hmm. Escolti, quina part de mite i de realitat hi ha en la frase aquella que un fumador no deixa mai de ser-ho, sinó que el que fa és deixar de fumar, però ell segueix sent un fumador durant molts anys.
Uh-huh. Bueno, la definició tècnica d'exfumador és quan una persona ha deixat de fumar durant 12 mesos. O sigui, una persona que no fuma durant 12 mesos, sencers, això és un exfumador. Per què es posa aquest límit de 12 mesos? Doncs perquè el risc de recaiguda és molt important. I quan menys temps fa que has deixat de fumar, més fàcil és que hi hagi una recaiguda. Tot i que passats els 12 mesos, com molt ben dius, encara és possible tenir recaigudes. Hi ha persones que han estat 3, 4, 6 anys sense fumar i tornen a recaure. Per què? Per què passa això? Doncs no és qüestió de culpabilitzar les persones. El fet de fumar no és un vici, no és un hàbit, és una addicció. I és un, el tabac és una droga molt potent. Per això hi ha tantes persones que estan enganxades i per això és tan difícil deixar de fumar. I per això hi ha persones que encara que portin molt de temps sense fumar, en un moment donat poden tornar a recaure degut a la capacitat tan gran que té el tabac de produir addicció en les persones.
Doctora, estem a les portes d'aquesta setmana sense fum. Un dels objectius en els quals se centra aquesta setmana sense fum és la gent més jove. Tenint en compte que la majoria de les vegades la gent jove que entra en el món del tabac ho fa per una qüestió fins i tot de rebel·lia, no? Fins a quin punt es pot dissuadir els joves perquè deixin de fumar de manera efectiva?
Sí.
O perquè no hi entrin, si més no.
Sí, és fonamental. O sigui, precisament tal com has dit, una persona que fuma, el més important que pot fer per la seva salut és deixar de fumar. I una persona que encara no fuma, el més important que pot fer és no començar a fumar. Llavors, quan comencen les persones a fumar? Normalment la gent no comença a fumar als 42 anys. O sigui, l'edat de començar a fumar és precisament això, l'adolescència, al voltant dels 15 anys, moltes vegades per la pressió social, perquè tothom ho fa, perquè és guai, etc. Per això és tan important accedir a aquest tipus de formació. Des dels serveis de salut integrals de Baix Empordà, i en concret els del Consorci CABE, que és el que s'encarrega dels CAPs de Torroella, Palafrugell, Palamós i la Bisbal, hi ha una iniciativa que es diu Programa Salut i Escola, que és una consulta online. Qualsevol persona que vulgui interessar-se es pot accedir a través de la internet. Si poses Hospital de Palamós, qualsevol paraula clau, sortirà a la web de la web institucional, i aquí en el banner hi ha un apartat que es diu no sé què tinc, què me passa, que a més està escrit precisament adreçat a les persones d'aquesta edat, i és la forma d'escriure'l és la forma en què s'escriu a WhatsApp o a Twitter amb abreviatures. I aquí s'entra una consulta online on hi ha una infermera referent de cada un dels CAPs que poden contestar les consultes que fan els joves que fan online. No només en relació a tabac, sinó també a altres drogues, temes d'alimentació, sexualitat, gestió d'emocions, etc. És una manera de que els mitjans que aquests joves controlen puguin tenir un accés, a més, de forma completament anònima, confidencial, etc. I, per suposat, acudint als centres d'atenció primària, on tant el metge com la infermera els poden ajudar en aquests temes.
Doctora, m'estava plantejant, a mesura que vostè anava explicant tot això, m'estava plantejant, clar, la setmana sense fum és la setmana sense fum, i em preguntava fins a quin punt no valdria la pena també que en algun moment es comencés a parlar del fum, no només que genera el tabac, sinó per exemple els cotxes, la contaminació mediambiental, etc, perquè al final el tabac, com aquestes altres causes, el que acaba afectant és a la salut a través dels pulmons de la gent.
Sí, sí. Està clar que la contaminació ambiental també és un factor molt important, però molt més que en aquest moment a nivell poblacional és el tema del tabac, i és a més en el que podem des del punt de vista sanitari incidir més directament. El tema del dia, si vols que t'expliquis, tenus un momentet d'on ve el tema de la setmana sense fum.
I tant, i tant.
Originàriament es va començar a celebrar el Dia Mundial Sense Tabac, que està promogut per l'OMS i que és el 31 de maig. O sigui, hi ha molts dies mundials de diferents temes i l'OMS al 1987 va decidir que, bueno, que era un tema molt important com per dedicar-li un dia mundial. Llavors és un dia que se celebra a tot el món, el dia 31 de maig. El lema que té l'OMS aquest any és el tabac, una amenaça per al desenvolupament. Què vol dir amb això? Esclar, és una campanya global, no?, de tot el món. Doncs es refereix a tots els interessos econòmics que té la indústria del tabac i també a l'amenaça que això suposa per la sostenibilitat i el desenvolupament als països, no? Perquè moltes vegades la indústria del tabac el que està fent és incidir més en països més pobres, que encara no tenen un consum de tabac tan alt, però que la reglamentació no és tan estricta com en països més desenvolupats, de forma que tenen més possibilitats de fer campanyes publicitàries, etc., de ser més agressius, no? Això en relació a l'origen d'aquest tema. És el 31 de maig, la campanya del Dia Mundial Sense Tabac de la OMS, des del 1987. Al 1999, les societats científiques, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat Espanyola van decidir fer, bueno, doncs, en lloc de fer només un dia, per què no fem una setmana? I d'aquí ve el tema de la setmana sense fum, el Dia Mundial Sense Tabac i ara la setmana sense fum. Per què? Perquè comencem a fer activitats una setmana abans del dia 31 de maig. I això ja lliga amb la cunya publicitària que heu fet de les activitats que es fan a la nostra àrea en al voltant de la setmana sense fum, que comença el dia 25 de maig. Al cap de Torroella hi haurà proves amb un coxímetre.
Sí, això l'anava a preguntar, què és un coxímetre? Perquè és que el nom aquest
sí,
fa una por de dimonis.
Bueno, un coxímetre és un aparell que serveix per mesurar la quantitat de monòxid de carboni, el CO, el monòxid de carboni que es respira, i s'utilitza per detectar la pèrdua de capacitat d'oxigenació de la sang. És un petit aparell a través del qual es bufa i llavors té unes senyals com un semàfor, i si una persona no fuma, sortirà de color verd, i si una persona fuma o ha fumat fa poc, sortirà de color vermell. Serveix per mirar això, la quantitat de CO, perquè el tabac la gent ho associa amb nicotina, però hi ha moltes substàncies i productes químics perillosos.
Sí, quines són?
Doncs mira, el cigarrillo té com a mínim més de 4.000 productes químics que conté. No només el que és el tabac que fumem, sinó també el paper que l'envolta, etc. 200 d'aquests productes químics són venenosos i 43 són cancerígens. Tenim substàncies com, per exemple, l'amoníac, l'acetona, la naftalina, monòxid de carbó, que és el que mesurem amb aquest aparell, polonio, crom, cadmi, hi ha un butà, hi ha un munt de substàncies químiques perilloses, i no només la nicotina, que és la que és capaç de produir l'addicció.
Escolti, respongui'm o continuï la frase. El tabac, ja sé que és molt perjudicial, però jo fumo tabaco de liar, que és més light i és menys danyí pel cos humà.
Això no. O sigui, l'únic que potser fa és que a vegades hi hagi gent que fumi menys perquè ha d'embolicar-lo.
Per la mandra, no?
Per la mandra de fer-ho. O sigui, potser podria disminuir el consum, però no és un substitut, no és més sa, no és més light, etc. Això no és un substitut del tabac, no és millor. L'únic és que a vegades, si en lloc de tenir-lo ja fet i comprar-lo, doncs ho has de fer, potser hi ha gent que consumeix menys. Per un altre costat, com que també normalment surt més barat, també pot tenir l'altre efecte, que si l'he de comprar, com que sortirà més car, fumaré menys, i si me lio, com que el pressupost me dona per comprar més, al final acabo fumant més. No és una solució, ni molt menys. La solució és anar al centre d'atenció primària, demanar visita amb el metge de família o amb la infermera de família, i demanar ajuda en aquest sentit. També hi ha formes d'accedir, per exemple, els joves al programa que t'he explicat, o en el canal Salut de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut, però la via més ràpida, la que nosaltres recomanem, és demanar visita amb el metge o la infermera, perquè una mica en línia amb el que anava explicant abans, teníem el Dia Mundial Sense Tabac, tenim la Setmana Sense Fum, però sobretot és el dia a dia. O sigui, el més important és el que es fa cada dia. I en aquest sentit, a la nostra zona tenim un munt d'ofertes, tant a l'hospital, per exemple, si una persona està hospitalitzada perquè ha tingut un accident o perquè ha tingut una intervenció quirúrgica, les infermeres de la planta detecten que aquesta persona fuma i se li ofereix ajuda, perquè lògicament, mentre està ingressat a l'hospital no pot fumar. Mm-hmm. És clar, aquesta persona està estressada perquè té un problema de salut i, a més, no pot fumar, amb la qual cosa encara empitjora. Doncs a aquestes persones se li ofereix tractament de forma individualitzada, el que necessiti, per ajudar-los a superar aquests dies sense fumar. Clar. I una vegada que la persona està de alta, però és clar, l'estància a l'hospital normalment és breu, una vegada que la persona es va de alta, es lliga amb atenció primària perquè el metge d'atenció primària pugui continuar. Aquesta persona que ha estat 4, 5, 10 dies sense fumar és una oportunitat boníssima i, a més, segurament té una motivació important per dedicar-li esforços per continuar, perquè no recaigui.
Però, esclar, quin percentatge dels casos són això? De gent que ha sortit de l'hospital, de gent fumadora que quan sortia de l'hospital decideixi seguir deixant de fumar, o que no surti d'allà i digui, hosti, quines ganes de fumar que tinc després de 10 dies.
Ja, per què? Perquè és una droga molt potent. O sigui, això és una cosa que no ens hem de cansar de repetir. El tabac no és un hàbit, és una droga, és una droga, i és una droga molt potent, i això és el que fa que la gent no pugui triar. O sigui, tens aquesta compulsió per fumar, però és per l'actuació que la droga té sobre el cervell, per la capacitat que té d'addicció. Però és molt important incidir, i cada vegada hi ha més, s'investiga més, el percentatge de persones que deixen de fumar cada vegada va pujant més. Hi ha mesures que van ajudant. Les més importants són les que són a nivell de població. Per exemple, el que estem fent ara mateix és una eina molt potent, perquè estem donant informació i estem sensibilitzant a les persones. No ho estem fent d'una en una, sinó que ho estem fent d'una manera general, abarcant a tot el major número possible de persones. Les lleis, per exemple, la llei antitabac va ajudar molt. Fa 15 anys era normal fumar a tot arreu, no? Als centres de treball, etc. I ara tothom ho veu com una cosa normal, el fet de no fumar. O sigui, totes aquestes tasques de sensibilització, de lleis, a pujar preus, per exemple, tot això també ha anat millorant en els últims anys. Tot això fa que la corba de fumadors vagi baixant. Per exemple, l'any 1990, a Catalunya fumaven un 33% de les persones majors de 15 anys, però és que era un 47% dels homes. O sigui, fa 27 anys la meitat dels homes fumaven de forma diària o ocasional. Sí. Per contra, ara ha baixat fins a un 25,7%, la mitjana entre homes i dones, i un 31% dels homes. O sigui, partíem d'un 47% i el 2015 era un 31%. Hem baixat molt, però és clar, encara és gairebé un de cada tres homes que fumen, i això ja és una quantitat molt important.
Escolti, doctor, jo una cosa, l'estava escoltant a vostè atentament i pensava, em fa molta, molta gràcia que quan parlem amb gent del món de la ciència, de la medicina, us expliqueu molt, parleu molt de pressa perquè dieu moltes coses, perquè voleu dir moltes coses, i pensava, no sé si teniu la sensació que s'hauria de donar més veu als mitjans de comunicació a persones com vosaltres, no? Com persones que feu divulgació, que feu coneixement. Què en penses d'això?
Crec que tot el que se digui en relació a conscienciar les persones per demanar ajuda per deixar de fumar és primordial, i sobretot per no començar a fer-ho. Pensa que això, una persona que arriba als 25 anys sense fumar, és molt difícil que comenci. Llavors és en aquesta franja d'edat que hem de fer molta incidència. Uh-huh. I crec que tot el que sigui sensibilitzar la població és important, perquè hi ha molta pressió. O sigui, ja és el que tu deies al principi, no? La contradicció. O sigui, comprar un paquet de cigarrillos que té unes fotos espantoses, que més diu el tabac mata, però tot i això la gent continua fumant.
Ja. Li he de dir que vostès, amb totes aquestes activitats de la setmana sense fum, m'han col·locat aquí una trampa. Vostès m'estan fent trampa en una cosa. Vostès m'estan dient deixi de fumar perquè això és una addicció molt dolenta, però el 31 de maig em munten aquí un esmorzar de maduixes amb xocolata, que això per mi és, vaja, infinitament més addicte o més addictiu que el tabac.
Clar. Bueno, però si es fan mesures, és una addicció molt més saludable.
Ja, però és que és impossible, és impossible posar mesura a un esmorzar de maduixes amb xocolata al cap de la Bisbal, de Torroella, de Palamós i de Palafrugell. Què s'han pensat vostès?
Convidem a tothom a que vingui, a que les testi i sobretot a que d'aquesta manera també agafin els tríptics informatius, provin a fer el coxímetre i s'animin a deixar de fumar, perquè és molt millor enganxar-se a la fruita, i fins i tot a la xocolata que no passa al tabac.
M'estava imaginant el col·lectiu d'endocrinòlegs muntant la setmana sense maduixa amb xocolata. Recordem que per tothom que tingui interès en conèixer les activitats que es fan aquesta setmana sense fum, es pot entrar al web setmanasensefum.cat i allà hi surten tot el gruix d'activitats que es poden fer, d'activitats més lúdiques com aquesta de les maduixes, o més divulgatives, més de coneixement, o aquesta mateixa prova de la que parlàvem fa un moment la doctora, aquest coxímetre, que recordem-ho, és aquesta eina que permet mesurar el nivell de CO2 als pulmons. Ho dic bé,
eh? De CO,
monòxid de carboni, exacte.
Que és el fa les intoxicacions quan la gent mor, per exemple, en un incendi. Quan hi ha una estufa que diu que hi ha 4 persones que han morut per la inhalació de fums, normalment és degut al monòxid de carboni, i és un tòxic molt important i està molt augmentat en les persones fumadores.
Doncs tothom que ens estigui escoltant, en massa fer-se aquesta prova amb aquest coxímetre. Doctora Mari Cruz Rodríguez, cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Palamós, gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que aquesta setmana serveixi per baixar una mica més aquest percentatge d'homes i dones que fumen i del que parlàvem fa un moment.
Esperem que sí. Moltíssimes gràcies, Miquel.
Que vagi bé, vostè, i bon dia i sort.
Adéu.